Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Lloret acomiada avui l'artista Joan Sala i Gascons, mort als 61 anys després d'una llarga malaltia. Aquesta tarda a les 4 enterren qui va ser marit de l'exregidora d'Iniciativa Esquerra Unida, Rosa Maria Santamaria. Nascut a Lloret, Joan Sala i Gascons era un gran amant de la natura i la cultura. Al llarg de la seva vida va escriure diversos llibres, però era conegut sobretot per la seva faceta de pintor, tant comercial com artístic. Va formar part del col·lectiu de pintors i també de l'Associació Popular d'Amics de la Cultura, l'APAC. Avui escoltarem mostres de condol arribades d'aquestes dues entitats i també des de l'Ajuntament. Avui, divendres 6 de maig del 2016, ens farem ressò d'aquesta notícia luctuosa que lamentem haver de donar, però també tenim més contingut preparat. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. En plana esportiva parlarem del partit decisiu en què s'enfronta demà l'hoquei, així com del campionat nacional de Street Workout que hi ha aquest dissabte. Repassarem també tots els encontres del cap de setmana. Explicarem també l'homenatge que es fa avui a Blanes a Josep Maria Forn pels 50 anys de La piel quemada, rodada la pel·lícula sobretot en escenaris lloredencs. L'acte compta amb presència institucional de l'Ajuntament, en concret del regidor Albert Robert. A la segona part parlarem dels concerts que s'ofereixen tot aquest mes de maig a la biblioteca i al teatre. Són gratuïts i pretenen acostar estils diversos al públic lloretenc. També explicarem que els jardins de Santa Clotilde acullen la gimcana sobre el tresor del pirata Pocapó. La guia Anna Penya ens donarà detalls.
A més, tenim previst entrevistar a Míriam Bensain de l'Assemblea de Joves d'aquí de Lloret, perquè aquesta tarda han organitzat una xerrada sobre la vaga de les treballadores de Movistar Correscales. El ponent serà Daniel García, membre de la Marea Blava, i l'acte començarà a 6:45 de la tarda i tindrà lloc a la plaça del Doctor Adler. Recordem també altres temes d'interès de l'agenda del cap de setmana i us recomanarem que tasteu algun dels 30 menús de l'arròs. Tot plegat, si tenim temps, aquí al Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí, a la producció Rosa Giral, al control tècnic Josep Altafulla, qui també acabem de sentir ara mateix, i qui us parla i condueix el programa, Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Ens hem despertat amb el cel ennuvolat i volem saber com serà el cap de setmana. Miquel Bernis, molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest divendres amb una temperatura al voltant dels 13 graus. Això vol dir que l'ambient és bastant similar al d'ahir, poc fred aquest matí, força humitat al voltant del 80%, i un dia que comença amb molts núvols i, de fet, amb alguns plogims no gaire lluny de la selva marítima, una mica més al sud, però en força comarques de Barcelona, de la costa i del prelitoral. Aquest divendres hi comença amb algunes gotes o alguns ruixats esporàdics. Avui esperem un dia amb força núvols i amb poques estones de sol. Durant el matí fins i tot hi haurà el risc que s'escapin alguns plogims, algunes precipitacions de caràcter feble, en tot cas serien poques gotes i poca estona de pluja, i serà a la tarda quan el temps serà una mica millor i fins i tot s'obriran algunes clarianes després de dinar. En tot cas, però, el temps del cap de setmana ha de continuar marcat per aquesta variabilitat, per aquesta presència de núvols, que demà tornaran a tapar el cel a la majoria de comarques. De fet, és probable que en algun moment de la jornada hi hagi algun plogim, sobretot al migdia i primeres hores de la tarda. Alguns models ens diuen que no arribarà a ploure, altres que sí que hi haurà algunes precipitacions demà a la tarda. En tot cas, dia insegur, amb certa incertesa, però amb aquestes possibilitats que pugui arribar a ploure en algun moment. No serien, tot fa pensar, en tot cas, pluges gaire abundants ni de gaire estona. De cara a diumenge, un escenari bastant similar, altre cop dia insegur, però amb poques opcions de precipitacions. En tot cas, seran més probables en sectors de l'interior i del Pirineu. I podria ser, en tot cas, dilluns el dia en què plogui d'una forma més segura, sobretot al matí. Igualment, però, cap d'aquestes situacions sembla que ens hagi de portar pluges especialment destacables. Pel que fa a les temperatures, aquest canvi de temps, aquest augment dels núvols, el que farà és fer baixar les temperatures diurnes, però, en canvi, els matins i a primera hora, l'ambient es mantindrà suau i més aviat poc fred.
8 i 5 del matí, comencem destacant en els titulars que Lloret ha renovat les banderes blaves a les 5 platges.
Són les de Lloret, Fenals, Boadella, Santa Cristina i Cala Canyelles. En el conjunt de Catalunya se n'han obtingut 9 més que l'any passat i n'hi ha 98. La demarcació amb més distincions és Tarragona, amb 40, seguida de Girona, amb 30, i de Barcelona, amb 28.
Les banderes blaves les atorga l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, que també atorga altres distintius, com el de centres blaus.
A Lloret l'ha rebut la Casa del Mar i és l'únic centre de tota la província gironina que el té. A Barcelona n'hi ha 3 i a Tarragona 4.
I sortim ara de Lloret. I ho fem per repassar la resta d'actualitat general. Llibertat provisional pels 3 detinguts pel cas Inipro, acusats d'alteració de subhastes i tràfic d'influències.
Com a mesures cautelars, el primer tinent alcalde de Viladecans i dos directius de l'empresa Inipro hauran de comparèixer mensualment al jutjat. Se'ls ha retirat el passaport i tenen prohibit sortir del territori espanyol.
Artur Mas votarà per la creació d'un nou partit en la consulta i no per la refundació.
L'expresident diu que esperarà el resultat del 21 de maig per determinar quin serà el seu paper i que el nom li és bastant indiferent perquè l'important és posar al dia el projecte.
També amb la vista fixada el 26 de juny, les bases d'Esquerra Unida avalen el pacte amb Podem per un 84,5% dels vots.
La setmana que ve seran els militants de Podem els que hauran de ratificar o no l'acord.
I la Junta de Seguretat es reunirà després de les eleccions.
En la reunió entre el ministre de l'Interior en funcions, Jorge Fernández Díaz, i el conseller Jordi Jané, no s'ha fixat data per a la Junta de Seguretat perquè el govern espanyol està en funcions, però s'han creat dues delegacions per preparar-la.
També en el marc de les eleccions, però en aquest cas als Estats Units, els Rolling Stones demanen a Trump que no utilitzi les seves cançons en la campanya electoral.
El grup de Mick Jagger s'uneix d'aquesta manera a artistes com Adele, Neil Young i Rem. El portaveu de la banda afirma en un comunicat que no van autoritzar mai utilitzar les seves cançons al virtual aspirant republicà a la presidència dels Estats Units.
En plan econòmica és notícia que Nelly Kroes, exvicepresidenta de la Comissió Europea, ha fitxat per Uber com a assessora.
Kroes va estar al capdavant de telecomunicacions de la Unió Europea i va destacar per l'oposició a prohibir aplicacions com la de l'empresa nord-americana de transport alternatiu.
Seguim amb les notícies en l'àmbit de societat. El govern deixarà de bonificar els vehicles dièsel als seus peatges.
La mesura es prenia per reduir els nivells de contaminació. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha pensat que l'administració catalana només comprarà vehicles poc o gens contaminants.
Salut canviarà el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, perquè considera que no funciona prou bé.
El conseller Toni Comín ha destituït Francesc Bonet, actual director del SEM, i ha obert un concurs públic per substituir-lo. Comín ha afegit que s'han de millorar les mancances detectades, com ara els nous vehicles d'intervenció ràpida, després d'admetre que l'actual model de transport sanitari urgent no funciona.
També en l'àmbit de la salut, detectat el primer cas de microcefàlia pel virus del Zika a Catalunya.
L'Hospital de la Vall d'Hebron ha confirmat el cas, tot i que les ecografies mostren que el fetus té una greu malformació neurològica, la dona, que no està ingressada, ha decidit tirar endavant l'embaràs.
Els estrangers compren una quarta part dels pisos que es venen a Barcelona.
El mercat de lloguer entre els estrangers ha crescut un 10% els últims anys i pot arribar a la meitat del total de les operacions que es tanquen a la ciutat. La marca Barcelona i els preus encara competitius són el gran atractiu per a francesos i britànics i també per a alemanys i belgues, els principals compradors.
Seguim explicant que els treballadors del metro faran vaga el 30 i 31 de maig i l'1 i 2 de juny.
Les assemblees de la plantilla han acordat convocar aturades parcials per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. El principal escull és l'augment de salari.
Seguim explicant també que la Marató 2015 ha tancat amb un marcador de 9.469.226 euros.
Les aportacions serviran per impulsar projectes de recerca per lluitar contra la diabetis i l'obesitat, les dues malalties metabòliques més importants a Catalunya.
En cultura arrenca el Saló Internacional del Còmic a Montjuïc.
En la 34 quatrena edició al Saló ret homenatge a Francisco Ibáñez a motiu del seu 80è aniversari del dibuixant barceloní. L'exposició estrella d'aquest any, amb el títol de Vinyeta sobre rodes, aplega els cotxes d'alguns còmics històrics, com ara el de Tintín o el DeLorean de Michael J. Fox, que conduïa la pel·lícula Retorn al futur.
En esports, Àlex Abrines ha estat nomenat el millor jugador jove de l'Eurolliga 2015-2016.
L'han escollit els entrenadors de tots els equips que han jugat a la màxima competició europea de bàsquet aquesta temporada. L'escorta del Barça, malgrat alguns problemes físics, ha disputat la millor temporada des que és jugador professional.
El Sevilla i el Liverpool disputaran la final de l'Europa League el 18 de maig a Basilea.
Els andalusos, vigents campions de la competició, s'han desfet del Shakhtar Donetsk al Pizjuán per 3-1, mentre que els Reds han remuntat contra el Villarreal a Anfield per 3-0.
I amb aquests titulars ens hem situat a 4 minuts d'un quart de nou.
Des del 1953, a la platja de Fenals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fenals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Durant tot el mes de maig, Lloret de Mar organitza les 16es jornades gastronòmiques de l'arròs. Un bon moment per tastar una gran varietat d'arrossos de qualitat a un dels 30 restaurants i hotels que hi col·laboren. Amb cada menú, us convidem als Jardins de Santa Clotilde i al Gran Casino Costa Brava amb una consumició inclosa. Fins al 31 de maig, 16es jornades gastronòmiques de l'arròs. Gastronomia i oci es donen cita a Lloret de Mar. Més informació a lloretdemar.org.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Qualsevol fita demana un esforç. Tot esforç necessita una motivació. La motivació requereix veure un èxit final. El Centre d'Estudis de Llengües t'ofereix per aquest estiu cursos intensius de llengües i matemàtiques, amb la possibilitat de realitzar exàmens oficials el mes de setembre. També cursos de millora, consolidació o aprenentatge de català, castellà, anglès, francès, alemany i tècniques d'estudi. Consulteu els horaris del Centre d'Estudis de Llengües trucant al 972 36 05 38. Ens trobaràs al passatge Felipe Gibert, número 8, al costat de la plaça París. Centre d'Estudis de Llengües, una metodologia innovadora, anys d'experiència i uns resultats inqüestionables són la nostra garantia.
¿Crees que lo has probado todo en Lloret? El restaurante Pizzaiolo reabre sus puertas con una nueva gerencia, una nueva carta y un nuevo concepto de cocina. Ven al Pizzaiolo a disfrutar de la pasta, las pizzas al horno de leña y de lo mejor de la cocina francesa a base de productos frescos, carne y pescado. También tenemos menú entre semana. Restaurante Pizzería Pizzaiolo. Estamos en Recto Felipe Gibert número 13 de Lloret. Teléfono 972-370794. Ven a probar nuestro menú de mediodía a solo 9,90 €.
L'Associació Espai Setè Art presenta les estrenes de cinema comercial al Teatre de Lloret.
Aquest diumenge 8 de maig, a les 5 de la tarda, El Libro de la Selva. I a les 7 de la tarda i 9:45 del vespre, Brooklyn.
Venda d'entrades al puntet i al Disclub. I una hora abans de la projecció a la taquilla del cinema. Preu de les entrades, 5 € els dies laborables. 4 € amb el carnet de la Llar de Jubilats de Lloret. Associació Espai Setè Art.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell, som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
El Casal Municipal de la Gent Gran convoca eleccions dels vocals, del Consell Assessor i de Govern 2016. Les candidatures s'han de presentar del dimecres 4 al dimecres 18 de maig en horari d'oficina del Casal. Informació de candidatures i reflexió del dijous 19 al dilluns 23 de maig. Les eleccions se celebraran el dimarts 24 de maig. Tota la informació dels requisits dels candidats i la formalització de les candidatures es pot consultar al mateix Casal i al telèfon 972 37 25 36.
Amb Cada Cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb Rosa Giral. Propostes de cinema, teatre, literatura i les millors sèries de televisió. A més d'activitats per al cap de setmana a Lloret, Blanes i Tossa. Participeu en els concursos que us faran guanyar entrades per a espectacles. Amb Cada Cultura, tots els divendres, a partir de les 9 del matí, amb la col·laboració de la Biblioteca i el Departament de Cultura.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Dos minuts passen ara d'un quart de nou del matí i comencem el Bon Dia, Bona Hora amb una notícia de dol. Aquesta tarda a les 4 enterren l'artista Joan Serai Gascons, mort aquest dijous als 61 anys després d'una llarga malaltia. Era més el marit de l'exregidora d'Iniciativa Esquerra Unida, Rosa Maria Santamaria.
Nascut a Lloret de Mar, en concret al carrer Sant Josep, Joan Serai Gascons era un gran amant de la natura i la cultura. Al llarg de la seva vida va escriure diversos llibres com Els meus fills, La vida penjada d'un fil, Poemes d'ahir o Libreta d'un soldado d'artilleria.
Però era conegut sobretot per la seva faceta de pintor, tant comercial com artístic. Treballava pintant façanes interiors i dedicava el seu temps lliure a pintar quadres perquè, segons deia, ho necessitava per poder viure i comunicar-se amb els altres.
Va formar part del col·lectiu de pintors de Lloret i també en l'àmbit de la cultura de l'Associació Popular d'Amics de la Cultura, l'APAC. A més, el 2010 va participar en una exposició d'homenatge a Joan Sala i Lloberes, juntament amb quatre artistes locals més, Maria Assumpció Coma, Suso Camunyes, Neus Dalmau i Estella González.
Jaume Soliguer, del col·lectiu de pintors de Lloret i molt vinculat a Sala i Gascons, el qualifica de bon lloretenc i proposa que se li faci un merescut homenatge.
Ens ha deixat una molt bona persona. Ell es va integrar des de ben petit al món de la pintura artística a través del seu pare, en Narcís Sala i Gascons, un gran acuarel·lista, i també d'en Narcís Sala i Gascons, que repeteix el nom del pare també, que tots coneguts. En Joan, doncs, s'ho mereix tot. Jo crec que li hem de fer un homenatge, i hem parlat en les funcions com en la Neus Dalmau i en l'Estela, i segurament el farem a la dintre del col·lectiu de pintors de Lloret, que se celebrarà durant el mes de juliol. Jo tinc molta vinculació amb la seva família, i a més ell va voler que jo li fes la presentació del llibre La vida penjada d'un film, que ho vaig fer amb molt de gust. Hem perdut un bon lloretenc. Gràcies a tots.
A la ràdio hem copsat més reaccions de condol arran de la mort de Joan Sala i Gascons. Des de l'Ajuntament, el regidor de Cultura, Albert Robert, recorda que va ser l'impulsor dels actuals Premis Literaris Vila de Lloret.
Bé, des de l'Ajuntament, el primer que hem de fer és lamentar la pèrdua del senyor Sala Gascons, en Joan. És una persona que ha estat membre de la PAC, un activista cultural molt important de Lloret, pintor, escriptor, articulista. Ell feia teixit associatiu de Lloret i justament amb la PAC va impulsar els Premis Literaris de Lloret al meu poble, que avui han esdevingut en els Premis Literaris Vila de Lloret.
Com hem dit, va formar part de la desapareguda Associació Popular d'Amics de la Cultura. Una membre, Amaranta Givert, deia ahir que era un dia trist.
Avui a l'APAC estem tristos. Recordar que l'APAC es va dissoldre, però que amb en Joan Sala hi vam treballar molt i vam compartir moltes hores, moltes estones, moltes idees i projectes, i per tant, en nom de l'APAC i en nom personal, dic que estem tristos, lamentem la seva pèrdua molt intensament, donar suport, tota l'estima a la Rosa Maria Santa Maria, la seva dona, i recordar que va ser una figura clau dintre de l'APAC i que per tant la recordarem molt, molt intensament.
Lloret acomiada Joan Sala i Gascons avui a partir de les 4 de la tarda a la parròquia de Sant Romà.
I també avui hi haurà el funeral per Maite Soto, que va morir, recordem-ho, als 64 anys en un accident a Blanes aquesta mateixa setmana.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant en el Bon Dia, Bona Hora. Ara falten 9 minuts per 2 quarts i obrim plana esportiva, perquè demà es du a terme aquí a Lloret un campionat d'àmbit nacional de Street Workout, que consisteix en fer esport al carrer amb mobiliari urbà. La competició, que es du a terme a partir de les 2 a la pista exterior del Pavelló del Molí, l'organitza el club Unlimited Strength Crew. Recordem que el passat desembre es van proclamar campions del món d'un esport de nova creació, que va guanyant adeptes. Els practicants més avantatjats seran al campionat d'aquest dissabte aquí a la vila. Saludem el responsable del Club Lloretenc, que és Georgi Petkov. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica en què consisteix aquest campionat que es farà demà aquí a Lloret.
Consiste en utilizar elementos portátiles, como una barra portátil, para las portátiles. Es un deporte urbano. Perdonen.
Tranquil.
Esta competición de Street Workout se va a llevar a cabo en la pista cerrada de básquet este sábado, el 7 de mayo, y va a haber la participación nacional de atletas de toda España.
¿Y qué es el que es fa? Es decir, comentes que es fa amb una barra portátil, hi ha més elements que es poden portar. ¿Qué es el que es fa amb aquesta barra? ¿Qué es el que veurà la gent, si ve? Perquè és un esport força espectacular de veure.
És una mescla entre parkour, gimnasia artística, breakdance, se pueden utilizar hasta el suelo, anillas, elementos. Bueno, ese deporte cada vez se innova más, así que hay un término justo para explicarlo.
¿Y cada cop també hi ha més gent que el practica?
Exactamente, y no solo en España, en todo el mundo.
¿Y aquí a Lloret quan sou?
Pues cada vez hay más gente aquí en Lloret practicando este deporte, por lo tanto no sabría decirte exactamente la cantidad de gente que hay, pero normalmente nos reunimos más de 20 personas en las barras para entrenar.
¿En las barras? ¿A on? ¿A Fanals?
A Fanals, sí. Y justo ahora mismo nos están haciendo un parque adaptado con unas instalaciones apropiadas para poder entrenar.
Per tant, la idea és encara n'agafen més força, eh?
Exacte.
I com és un entrenament? És a dir, és lliure? Cadascú fa una mica el que vol o se segueix una mateixa línia entre tots? Com us prepareu?
Pues hay el entrenamiento así llamado freestyle, que cada uno hace su propio entrenamiento, y luego están las repeticiones, que son los ejercicios básicos para tener musculatura y estética corporal.
Però després, per exemple, en el campionat que hi haurà demà, són actuacions individuals o aneu en grup?
Són actuacions individuals. Uh-huh. No hi ha nada per equip aún.
D'acord. I quants participants espereu que vinguin?
Los apuntados que hay por ahora mismo son 34. Aún así, hay modalidades en las cuales se pueden apuntar el mismo día.
Uh-huh. I 34 que venen de diferents llocs?
De Catalunya, sí.
Uh-huh. I com és que heu decidit organitzar aquest campionat?
Doncs, ja que nos iban a poner el parque, quisimos hacer una inauguración, pero como no fue posible utilizarlo al 100%, ya que no estará listo, pues tuvimos que apañárnoslas y pensar en un plan B y hacerlo ahí en la pista de básquet con elementos portátiles.
Doncs en tot cas, ara es fa aquesta competició i d'aquí un temps, quan pugueu inaugurar aquest parc, podeu tornar a organitzar una altra competició.
Exactament.
Si algú està interessat, no? Per exemple, ve dissabte i demà a veure la competició i li agrada aquest estil d'esport, què ha de fer? Com pot contactar amb vosaltres?
Pues tenemos un evento en Facebook, entrando en nuestra página Unlimited Friendscrew, y allá encontrará el evento.
Uh-huh. Però si algú vol començar a practicar aquest esport, no ho ha fet mai i vol començar a fer-lo, pot venir algun dia, per exemple, a Fanals i parlar amb vosaltres, o com va?
Exactamente. Ahora mismo nuestro equipo no sé si estará mucho por aquí, ya que viene verano y vienen muchas competiciones que vamos a hacer, pero ya que esto es nuestra casa, pues cada vez que podamos vamos a estar ahí.
Perquè la intenció és anar a diferents competicions al llarg de tot l'estiu.
Exactamente.
Uh-huh. Doncs
que viene, por así decirlo, temporada de moverse bastante. Más tiempo libre, pues la gente organiza más competiciones en distintos sitios. Tenemos también la Mundial que va a ser en Galicia, en Vigo. Va a ser una competición mundial en equipos donde vamos a participar nosotros también. Vamos a hacer un rematch amistoso contra Inglaterra. Y entonces está la competición individual mundial.
¿Y cuándo será eso?
Entre el 8 hasta el 11 de julio.
Uh-huh. Doncs en prenem nota. Georgi Petkov, esperem que vagi molt bé el campionat de demà, però també que anem parlant dels èxits que aneu aconseguint amb aquest grup de l'Street Workout. Moltíssimes gràcies per comptar amb la ràdio de Lloret de Mar per fer-ne difusió i molt bon dia.
A vosaltres, ciao, ciao.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim, 2:02. I seguim en plan esportiva. Partit decisiu aquest dissabte a Lloret pel primer equip de l'Club Hoquei. Rep a casa l'Alcoi. És un partit clau en aquest final de temporada en què només queden 4 partits de l'Hoquei Lliga que equivalen a 12 punts.
Els lloretencs, a 5 punts del descens, podrien acostar-se a la zona de perill si no guanyen i si els seus rivals directes, Massanet i el mateix Alcoi, no sumen resultats positius.
Els homes de Manel Barceló acumulen 6 jornades consecutives perdent. L'última, contra el Lleida, van quedar 4-2. Ampliem la informació amb el president del Club Hoquei Lloret, aquí tenim el telèfon. Josua Pérez, bon dia.
Bon dia.
Dèiem que el partit de demà és decisiu. Com l'afronta el primer equip?
Bueno, l'afrontem amb confiança, és a dir, nosaltres ja sabíem un equip molt jove que estaríem on, o sigui, volíem estar on estem, depenent de nosaltres mateixos. Com bé dius, el Massanet el tenim a 5 punts, l'Alcoi té un partit menys però està a 6. Depenent de nosaltres de guanyar aquest partit, és importantíssim guanyar aquest partit, i aquest partit és una final per nosaltres. Des del club fem una crida a tota la gent de Lloret que si han estat relacionats amb el hockey, que vinguin a apoyar. Si no, és un bon moment per veure un bon partit de hockey, per veure un equip que és pràcticament tot de gent de casa, té molt de mèrit. Aquí no és gent de casa com fa el Barça dels pitjors amb 17 anys. Aquí els hem ensenyat a acordar-se els patins del seu dia, ja fa molts anys. Hi ha hagut molta gent per poder arribar en aquest punt, no? Tenim un equip pràcticament tot de casa, som l'únic club que ho tenim, i crec que que és molt important tenir l'ajuda de la gent, perquè demostrarem que es podia. L'any passat, quan vam fer l'equip per pujar, vam dir que estàvem bojos i vam pujar. Aquest any ens vam dir que estàvem bojos per anar amb un equip tan jove que lliga, i crec que, estem demostrant que es podia, i aquest dissabte pues, és una mica la guinda d'això, no? O sigui, si guanyem, ho tenim molt i molt bé, se'ns posa molt i molt bé el tema per poder mantenir, hauríem de fer 3 punts més per anar segurs, però ho tindríem molt ben encaminat.
Cal dir, Joshua, que d'aquestes 6 jornades consecutives perdent, moltes han estat el turmalet de la Lliga, no? Perquè hi ha hagut Barça, Reus, Vic... per tant, sí. Ja eren partits previsiblement difícils.
Previsiblement pues, costaria puntuar. Malgrat tot, vam estar a punt de puntuar a la pista del Liceu, està molt complicada. El dia del Reus, malgrat que el resultat final és un 4-7, ja ho vàrem dir-ho que a 59 segons perdíem d'un, també podíem haver fet alguna cosa. Vull dir, han sigut partits que una mica han servit, si no per fer punts, perquè creiem una mica en nosaltres, no? És a dir, el Lloret pues, té el potencial, tenim el potencial, tenim les ganes, i jo crec que si ens acompanya una mica la sort i una mica des de la grada empenyem, crec que tirem aquest partit endavant.
Perquè com és l'Alcoi com a rival?
Bueno, l'Alcoi és un equip que és una mica una sorpresa que estigui tan avall. L'any passat va ser l'equip revelació de la Lliga, es va classificar per la Copa del Rei, va fer una molt bona temporada, i aquest any una mica va tenir la mala sort de tenir el turmalet a les primeres jornades, amb la qual cosa es va trobar que després de 6 jornades no tenia pràcticament cap punt, i després un cop entres en aquestes dinàmiques costa sortir d'aquí, no? Llavors nosaltres hem perdut igualment els partits, però diguéssim tens 26 punts, saps què t'ho vull dir? Com entra part, i és diferent, no? Ells van entrar una mica en aquesta dinàmica, és un equip perillós, no ens podem enrefiar, vull dir, no és un equip que s'hagi estat anant, no és un equip que no tingui opcions de salvar-se, ni molt menys, no té un calendari molt desfavorable, vull dir, de fet el partit junts amb nosaltres i tot el que li queda ja també són rivals de la zona mitja-vall, i és molt important, ja dic, o sigui, el nostre futur a l'Hockey Lliga passa, jo crec, per aquest partit, però jo crec que l'equip està amb molta confiança i el tirarem endavant. Demano des d'aquí pues, l'ajuda de la gent, l'ajuda de la gent de Lloret per venir a pujar aquest equip tan lloretenc, Lloret i l'esportiva de Lloret amb gent de Lloret. I crec que és una oportunitat molt maca de consolidar-nos un any més a l'Hockey Lliga.
Cal dir que des del bar del pavelló s'involucren també, fan una crida a la població i han preparat promocions especials també per fer una mica més de caliu allà al pavelló.
I a més em sembla que hi ha, per exemple, un Frankfurt amb beguda a 2,99, una mica perquè la gent pues, ja que ve allà pues, aprofiti, i ells també fiquen el seu granet de sorra, no? Entre tots hem d'aconseguir-ho.
Doncs esperem que així sigui, estarem molt pendents de com va aquest partit i tota la sort del món pel Club Hoquei Lloret. Joshua Pérez, president de l'entitat, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Passen 3 minuts de 2:15 i a banda d'aquest partit del Club Hoquei Lloret a casa dissabte a 8:45 del vespre contra l'Alcoi, també hi ha altres cites destacades. Per exemple, el Club de Futbol Lloret també afronta un partit vital per mantenir la categoria.
Els homes d'Edu Urdiales rebran la visita de l'Abadesenc, ara sí que ho diem bé. Serà aquest dissabte a les 5 de la tarda. Els lloretencs en descens a un punt de distància de la salvació necessiten guanyar i que el Girona B perdi o empati el seu partit per sortir de la zona baixa. Els rivals que ja han perdut la categoria de manera matemàtica arribaran sense cap pressió davant d'un Lloret que no es pot permetre el luxe d'ensopegar a casa. Per aquest partit, el tècnic recuperarà una de les peces clau de l'equip. Parlem del central Edu Poderoso.
En futbol femení, la penya barcelonista rebrà el Club Esportiu Júpiter.
Serà aquest diumenge a les 5 de la tarda en el Camp del Molí.
En futbol sala, el Lloret Esportiu Futbol Sala se la juga aquest diumenge a 11:45 del migdia.
Els lloretencs, que són novens amb 27 punts, s'enfrontaran al Bigues i Riells, que es troba en zona de descens amb 26. 6. Una victòria del Lloret els donarà la permanència matemàtica, ja que només queden dues jornades per acabar la competició. Una derrota o un empat, en canvi, provocarà que s'ho hagin de jugar tot durant l'última jornada a la pista del tercer classificat.
El Club Unió Futbol Sala Lloret rebrà les Rels.
Serà aquest dissabte a les 3 de la tarda en el pavelló del Molí. Recordem que els lloretencs ja han perdut la categoria de manera matemàtica.
En bàsquet, torna a la competició pel sènior femení del bàsquet Lloret, que va ajornar el partit de la jornada passada.
Aquest dissabte, a 3:15 de la tarda, les lloretenques jugaran davant de l'Unyà en el pavelló del Molí. La victòria és necessària per defensar la cinquena plaça del campionat.
I acabem amb automobilisme. Aquest cap de setmana torna al campionat alemany de les DTM, on tornarà a competir el lloretenc Miquel Molina.
El pilot, amb un Audi renovat i amb diverses millores, buscarà un bon resultat en el primer circuit de la temporada. Serà a Alemanya, a Hockenheim. Molina s'ha fixat objectius més ambiciosos per aquest 2016 i considera que estan capacitats per lluitar pel títol. Recordem que la passada temporada, en el tram final, va aconseguir la seva primera victòria en una cursa de les DTM.
Ara mateix són les 8:36.
La previsió meteorològica.
I el que fem és recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis. Bon dia, company.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia amb força núvols i amb poques estones de sol. Durant el matí fins i tot hi haurà el risc que s'escapin alguns plogims, algunes precipitacions de caràcter feble, en tot cas serien poques gotes i poca estona de pluja, i serà a la tarda quan el temps serà una mica millor i fins i tot s'obriran algunes clarianes després de dinar. En tot cas, però, el temps del cap de setmana ha de continuar marcat per aquesta variabilitat, per aquesta presència de núvols, que demà tornaran a tapar el cel a la majoria de comarques. De fet, és probable que en algun moment de la jornada hi hagi algun plogim, sobretot al migdia i primeres hores de la tarda. Alguns models ens diuen que no arribarà a ploure, altres que sí que hi haurà algunes precipitacions demà a la tarda. En tot cas, dia insegur, amb certa incertesa, però amb aquestes possibilitats que pugui arribar a ploure en algun moment. No serien, tot fa pensar, en tot cas, pluges gaire abundants ni de gaire estona. De cara a diumenge, un escenari bastant similar, altre cop dia insegur, però amb poques opcions de precipitacions. En tot cas, seran més probables en sectors de l'interior i del Pirineu. I podria ser, en tot cas, dilluns el dia en què plogui d'una forma més segura, sobretot al matí. Igualment, però, cap d'aquestes situacions sembla que ens hagi de portar pluges especialment destacables. Pel que fa a les temperatures, aquest canvi de temps, aquest augment dels núvols, el que farà és fer baixar les temperatures diurnes, però, en canvi, els matins i a primera hora, l'ambient es mantindrà suau i, més aviat, poc fred.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
2:15, moment de fer un cop d'ull a les portades dels diaris i comencem amb El Punt, on hi llegim que el govern i l'Ajuntament compren 28 pisos per lloguer social a Olot. És la notícia més destacada al costat d'una altra també molt destacada, que és que el Correbou omple el ple. S'aprova la moció animalista que en demanava la supressió. Estem parlant de Torroella de Montgrí i, de fet, a la fotografia s'hi veu la sala de plens que es va omplir ahir de gom a gom per seguir el debat de la moció en què es demanava la supressió del Correbou. També una fotografia d'un instant d'aquest ple amb els veïns que van seguir la sessió il·lustra la portada del diari de Girona. En aquest cas el titular és Torroella aboleix el Correbou. La moció del partit animalista que es va debatre al ple d'ahir prospera amb una clara divisió, amb 8 vots a favor, 5 en contra i 4 abstencions. I seguim amb més notícies, en aquest cas del Punt. Pablo Milanés actuarà a l'Àgora Grega d'Empúries. El festival Port Blau programa també Rafael Amargo, Quimi Portet i un cicle de xerrades amb Marcaris i Terri Cabres. I a la fotografia hi apareixen Rafael Amargo i les anxovetes ahir a Empúries. També en la portada del Punt, en l'àmbit turístic, 6 rutes temàtiques per vendre l'Empordanet. 5 municipis aprofiten els escenaris naturals d'8 apellidos catalanes. I tornem al diari de Girona. Una banda de la notícia de Torroella sobre l'abolició del correbou, també s'hi destaca que Girona pretén traslladar el mercat dels marxants i les fires al Camp de Mart. D'altra banda, diu, l'altra carretera de la vergonya es cobra 6 morts i 60 ferits greus en 14 anys. Fa referència a la G555, a Sils. Una funerària de Manresa es vol establir a Girona i fer-hi un tanatori. És l'empresa Eternam Serveis Funeraris de Manresa. Salut cessa la direcció del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques, i admet poca eficàcia del nou model. I finalment, també a la portada del diari de Girona hi llegim que hi ha 30 banderes blaves per les platges gironines, una menys que l'estiu passat. Perden el distintiu Mas Sopes i Mas Cristià, de Sant Pere Pescador, i el guanya Aigua Blava, a Begú.
Més titulars de la resta de diaris, en aquest cas. Comencem per El Periódico, que titula Esquerra Republicana de Catalunya escombraria Convergència Democràtica en unes autonòmiques. El País titula Los partidos no logran acordar la reducción del coste electoral. El Mundo diu que Izquierda Unida rendeix a Podem sense condicions concretes. La Razón, la coalició amb Bildu per al 26J, obre una altra crisi a Podemos. L'ABC, López Negrete alertó a Bernard de su detención 24 horas antes. També llegim la primera plana del diari Ara. 200 milions, el cost de la legislatura fallida. I finalment, La Vanguardia, atac aeri a un camp de refugiats al nord de Síria.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs com veiem a la portada del diari de Girona, vull tractar el tema de les banderes blaves. És el tema del dia, per tant, el podreu llegir a la pàgina 3. El titular, les platges obtenen 30 banderes blaves, una menys que l'any passat. I ofereix una fotografia, una imatge del litoral gironí i podem veure que a Lloret han renovat la bandera 5 platges. La de Lloret, la de Sa Boadella, la de Fanals, la de Santa Cristina i Cala Canyelles.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts per tres quarts i ens fem ressò ara de l'homenatge que es fa avui al cineasta Josep Maria Forn amb motiu dels 50 anys de La piel quemada, una pel·lícula rodada sobretot en escenaris de Lloret de Mar.
L'acte que es du a terme aquest vespre al Teatre de Blanes comptarà amb una àmplia representació institucional, a més de vídeos del president Puigdemont i del conseller de Cultura Santi Vila. Hi haurà presència de membres de l'Acadèmia de Cinema Català i de molts altres, a més del mateix Josep Maria Forn.
La piel quemada és un exemple de cinema neorealista i social que no ha perdut vigència, tot i estar rodat als anys 60.
El film comença i acaba mostrant pells cremades pel sol, però per causes ben diferents. Les que pateixen els turistes estrangers que no estan acostumats al clima d'aquí i les dels qui van marxar de la seva terra i han hagut de treballar de valent a l'aire lliure i sota el sol per trobar un futur millor.
A banda, abans de la projecció, l'acte començarà amb una performance i a continuació hi haurà els parlaments de diverses administracions. La representació lloretenca l'encapçalarà el regidor de Cultura, Albert Robert.
Felicitar des d'aquí a l'Ajuntament de Blanes per la iniciativa que han tingut. Recordar que és una pel·lícula que ha estat rodada a la Selva Marítima, Lloret, Blanes i Tossa, però que en gran part va ser rodada aquí al nostre municipi de Lloret. No? El que fan a Blanes és un homenatge al director i també, per què no, un homenatge pel 50è aniversari de la pel·lícula. Nosaltres la vam rodar aquí a Lloret, la vam passar a Lloret el 21 d'abril al teatre i la va projectar l'Isidor Llorca, que és una persona que té una gran part dels drets d'aquesta pel·lícula, és un gran amic del director i, per tant, va voler fer el passe també en commemoració al 50è aniversari aquí a Lloret el passat 21 d'abril.
L'homenatge a Josep Maria Forn pels 50 anys de la seva pel·lícula més emblemàtica, La piel quemada, comença a les 8 del vespre, avui, al Teatre de Blanes.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Són gairebé 9:15, ens fem ressò també d'un altre acte previst per avui. Esquerra Republicana vol explicar a la ciutadania els beneficis que portaria la reforma horària. Amb aquest objectiu ha convidat a Lloret el diputat de Junts pel Sí i president del Consell Assessor, Fabián Mohedano, autor del llibre Posem-nos a l'hora, 100 motius per la reforma horària.
Mohedano oferirà una xerrada on, tal com ha avançat el president d'Esquerra Republicana de Catalunya de Lloret, Carlos Clos, exposarà que el primer pas seria adaptar els horaris laborals perquè la gent plegués més aviat.
Venim d'una tradició, sobretot a Espanya, horaris que no permeten la conciliació familiar. A Europa l'horari habitual començaria a les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, i aquí tenim uns horaris que acaben en molts casos a 8 i a les 9 de vespre, no? La qual cosa impedeix en molts casos inclús fer un sopar o un àpat tranquil·lament amb els teus fills.
Tot i així, Carlos Clos ha matisat que la proposta de reforma horària va molt més enllà del sector laboral i caldria que hi haguessin canvis en tots els àmbits.
El que no té sentit, per exemple, com veiem ara, és que programes de l'audiència de les tertúlies de 8 TV, per exemple, no? Que acaben a les 11 de la nit. I a les 11 de la nit comencen les sèries i pretenen que veiem una sèrie a les 11 de la nit. És pràcticament impossible. És una reforma que hauria d'afectar a tots els àmbits, a l'àmbit inclús cultural i de salut de la gent. No només la feina. Quan tu plegues a les 5 de la tarda, tens un món per endavant. Si tens família, doncs per conciliar-ho amb els teus fills i fer coses amb els teus fills, o amb la teva dona, o amb els teus llegats. I si no, doncs escolta, pots anar a fer esport, pots fer un munt de coses.
La xerrada a càrrec de Fabián Mohedano i organitzada per Esquerra Republicana de Catalunya es farà aquest divendres a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Un minut passarà de 3:15. Els Jardins de Santa Clotilde recuperen una activitat que va tenir fort èxit l'any passat. Es tracta de la gincana familiar que porta per títol El tresor del pirata Pocapó.
Es tracta d'un cas que han de resoldre els petits acompanyats dels adults. Plegats han de trobar i rescatar un tresor que es troba amagat en algun racó d'aquests jardins noucentistes.
L'activitat es recomana a nens de 6 a 11 anys i es du a terme tots els dissabtes del mes de maig a partir de les 6 de la tarda.
Com sempre, les places són limitades, cal fer reserva prèvia al Museu del Mar. Els menors de 12 anys tenen l'entrada gratuïta. Complementem aquesta informació amb la guia Anna Penya, amb nosaltres avui als estudis. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Com es presenta aquesta activitat?
Doncs és una activitat molt divertida que ja vam fer el mes de maig de l'any passat, va tenir molt bona acollida i aquest any la tornem a programar. Però també hem de dir a totes les famílies que van venir l'any passat que poden tornar a venir aquest any perquè les pistes són noves, el tresor suposo que estarà amagat en un lloc diferent, el plànol també, així que poden venir perquè serà una activitat distinta a la que van fer l'any passat.
Les que ja l'acabes de dir, és un tresor. Com és aquest tresor?
Sí, doncs es tracta d'una gincana familiar. L'altre dia els jardiners dels jardins de Santa Clotilde van trobar la meitat d'un plànol d'un tresor, que es veu que és un tresor d'un pirata, del pirata Pocapó, que bueno, tenia atemorida la gent de Lloret, i va amagar el tresor en l'espai on després es van fer els jardins. El dissenyador dels jardins, en Nicolau Rubió i Tudorí, va trobar aquest plànol, va fer dues meitats i les va enterrar i amagar en els jardins. Una detectiu ha estat investigant, ha trobat el diari personal d'en Nicolau Rubió i Tudorí, on va amagar totes les pistes per trobar les parts del mapa. Una part ha aparegut, l'altra encara no.
I es proposa això, no?, de trobar.
Sí, s'ha de buscar l'altra part del plànol, juntar les dues parts i mirar a veure si trobem d'una vegada el tresor del pirata Pocapó.
Quina durada més o menys té l'activitat?
Doncs la durada aproximada és d'una hora.
Una hora?
Sí.
I a partir de quina hora es fa?
Serà tots els dissabtes del mes de maig a les 6 de la tarda, als jardins.
6 de la tarda?
Sí, a les 6.
Per tant, pendents també una mica del temps, que fa?
Ai, sí, això sempre mirem el temps quan fem les activitats a l'aire lliure, sí, sí.
Quantes persones van participar l'any passat?
Doncs vam omplir els 5 passes de l'any passat. Poden participar uns 20 nens, després els adults que vulguin acompanyar, però bueno, que si venen més nens no hi haurà problema.
Quines edats ronden?
Doncs a partir de 6 anys, perquè com van acompanyat d'adults i els nens són molt espavilats, jo penso que no tindrà cap problema per trobar les pistes.
Doncs es tracta d'anar seguint les indicacions del detectiu.
Sí, el detectiu repartirà les pistes que hem trobat en el diari d'en Nicolau i aquestes pistes portaran altres pistes i a veure si trobem el plànol i el tresor.
És indispensable, però, fer la reserva prèvia al Museu del Mar.
Sí, sempre demanem que es faci reserva prèvia, sí, per tenir les places assegurades, que la gent pugui venir i que tingui el seu lloc.
Durant tot el mes de maig, tots els dissabtes, eh?
Cada dissabte del mes de maig, a les 6 de la tarda.
Doncs no sé si cal afegir quelcom més, Anna Penya.
Res, que les famílies vinguin, que vinguin a passar una bona estona, que entenguin que es poden conèixer els jardins de Santa Clotilde i la seva història d'una manera també molt divertida. Ens ho passarem molt bé.
I didàctica.
Sí, sobretot.
Gràcies, Anna Penya, doncs, que vagi molt bé i que acompanyi el temps.
Això esperem, moltes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I ens fem ressò ara d'un concert que s'ha programat per avui a la parròquia a partir de les 8 del vespre amb entrada gratuïta. Actuarà un cor d'homes cantaires de França. Són 45. En parlem amb una membre d'Amics de la Música. La Conxa Alférez, la tenim al telèfon quan falten 9 minuts per les 9. Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Parla'ns d'aquest concert. Què és el que s'ha previst?
Mira, s'ha previst un concert d'homes, el concert d'homes cantadis, que són 45 veus que venen de Tolon, de França, i canten molt bonic, molt maco. És un concert que no ens podem perdre. I la direcció és de Jean-Pierre Mamonne i, bueno, estem entusiasmats amb aquest concert. Fins i tot hem pensat que les corals de Lloret, els coralistes i els directors de totes les corals de Lloret vinguin gratuïtament. No és gratuït a tothom. El preu és normal per tothom.
És un concert dels que es fan per la restauració de l'orgue.
Sí, sí.
Val.
Sabem que sempre això, per nosaltres, això organitza els Amics de la Música i és per la restauració de l'orgue. Però en aquest cas són 45 veus d'home que canten clàssic, cançons sacra, profana, totes originals. És un concert que no es pot perdre. Aleshores, hem pensat que totes les corals de Lloret, 4 o 5 que tenim, amb els seus directors, vinguin els coralistes gratuïtament. Però el resto de públic, normal, 10 euros la persona, els adults, i 7 els jubilats i joventut que estudiïn. També volem dir que després, quan acabi el concert, a l'últim bis serà l'estaca de Lluís Llach i volen que ho cantem junt amb el públic. Per tant, quan entrin, se'ls donarà el programa demà amb tot el que faran ells i la lletra de l'estaca, perquè tothom després, en l'últim, tinguem la possibilitat d'acompanyar-los o portar nosaltres la batuta amb aquesta cançó que ens dirigirà també el Jean-Pierre.
En tot cas,
darrere hi haurà la copa de cortesia, com sempre, però bueno, són veus espectaculars que no es poden sentir a qualsevol lloc ni a qualsevol moment. Hem aconseguit que vinguin aquí a Lloret, a la nostra parròquia, i ho volem expandir al màxim possible perquè pugui venir tothom i que ho coneguin, que coneguin aquesta coral tan esplèndida.
Com es diu l'agrupació?
Es diu Cor d'Homes Cantadis.
Cantadis.
Que és, en provençal, cantar harmoniós, cantar romàntic, cantar dolç. Saps? O sigui que les veus de dones són potents i són altes i les veus d'homes són completament diferents. Són més greus, embolcallen molt i bueno, us agradarà... Ai, perdó, això és del directe.
Cap problema.
Perdona, tornem-hi.
En tot cas, dir que les corals i els directors tenen entrada gratuïta, però sempre és benvinguda una aportació, si volen, voluntària per la restauració de l'orga, perquè tots els diners que recullen van per l'orga, eh?
Sí, sí, sí. Amb això ja hi podeu estar, i poseu-vos-hi de peus, que tot els diners que recullen les persones que venen, paguen entrada o apadrinen un tub, o coses que nosaltres oferim, fer-se socis dels Amics de la Música o donar una aportació, tot íntegrament va a parar a l'orga, que mica en mica donem passos, passeig a que la restauració es dugui a terme. Costarà, però nosaltres insistim, i sempre serà a canvi de música, apropar la música al carrer. Farem jazz al carrer, farem 21 concerts aquest estiu, tenim programats 21, i estarem al peu del canyó perquè aquest orga soni i soni bé. Que sigui un patrimoni del poble. L'orga és del poble de Lloret. I amb això estem treballant, amb aquest objectiu.
Doncs esperem que s'assoleixi aquest objectiu, i un petit pas per aconseguir-lo és el concert d'avui a les 8 del vespre amb aquest cor d'homes Cantadis, amb entrada 10 euros.
En França, i que són espectaculars.
Doncs tothom convidat a anar-hi. Moltes gràcies, Conxa Alférez, i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel ressò.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
4 minuts i seran les 9, i parlem ara amb l'Assemblea de Joves, que organitza aquesta tarda una xerrada sobre la vaga de les treballadores de Movistar Correscales. El ponent serà Daniel García, membre de Marea Blava. L'acte començarà a 6:45 de la tarda i tindrà lloc a la plaça del Doctor Adler. Ampliem la informació amb Míriam Bensain, membre de l'Assemblea de Joves d'aquí de Lloret. Molt bon dia.
Bon dia.
Diem que la xerrada va sobre la vaga de les treballadores de Movistar. A què fa referència aquesta vaga?
La vaga que van fer l'any passat, sobre l'abril o així, van fer una vaga indefinida, i tot el procés que han seguit des de que van començar la vaga, que va durar moltíssim temps, aquest any han fet el projecte solidari amb la Caixa de Resistència, el Correscales, que va ser com una cursa solidària des de Bilbao fins al Mobile Wild Congress a Barcelona. I, bueno, els treballadors i treballadores de Movistar estaven en vaga per denuncien totes les plantilles d'empreses subcontratades a Movistar i a Telefònica, que oferien serveis d'instal·lació fibra òptica o atenció telefònica al client, i denuncien que els obliguen a fer jornades laborals entre 10 i 12 hores amb salaris baixos.
I després d'aquestes mobilitzacions han aconseguit millorar la seva situació laboral?
No, ara, perquè jo vaig entendre la xerrada de Blanes, que es va fer just la mateixa xerrada, ara mateix estan a l'espera de negociacions. I, bueno, esperem que ens expliqui més com estan actualment Daniel García aquesta tarda.
Perquè Marea Blava és el grup de treballadors i treballadores de Movistar.
Sí, és el nom que se li va donar a totes les mobilitzacions, ja que, bueno, van tots de blau, amb la samarreta blava, identificant-se així una mica amb Movistar, Telefònica. I, bueno, se li va començar a donar aquest nom a totes les mobilitzacions que es formaven, no? També li van començar a dir revolució de les escales, perquè sempre anaven amb les escales.
I per què des de l'Assemblea de Joves s'organitza aquesta xerrada?
Perquè, bueno, creiem que s'ha parlat poc als mitjans, i pensem que seria interessant ja, bueno, fa poc era l'1 de maig, dia dels treballadors i treballadores, i teníem ganes de fer un acte al maig així una mica relacionat amb la amb la lluita dels treballadors. I com que no se n'ha parlat gaire, potser molta gent no coneix.
Doncs...
Molt bé, de què anava i tal, teníem ganes de fer un acte així.
Doncs una manera per donar-ho a conèixer, com comentaves, és aquesta xerrada avui, recordem-ho, a 6:45 de la tarda a la plaça del doctor Adler. Entenem que serà allà a l'espai públic, a l'aire lliure.
Sí, sí.
Doncs Míriam Bensain, membre de l'Assemblea de Joves, moltes gràcies per compartir aquesta informació amb tots nosaltres i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I fins aquí el Bon Dia, Bona Hora d'avui divendres. Ja sabeu que nosaltres tornem dilluns a les 8 en punt del matí, us hi esperem a tots. Però fins llavors esperem que passeu un molt bon cap de setmana i us volem agrair que hagueu estat amb nosaltres un dia més aquí a la ràdio de Lloret de Mar, el Bon Dia, Bona Hora, cada dia de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí. Que passeu molt bon cap de setmana. Adéu-siau.